Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Argentina, província de Buenos Aires. Entre 1982 i 1985 es produeixen 4 segrestos amb un mòbil econòmic, un per any. Les víctimes no tenen cap relació entre elles, però sí que comparteixen una característica. Són tots empresaris a qui els va bé les coses. La investigació sobre els 3 primers segrestos acaba en un calaix. Al quart, canvien les tornes.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem un dels casos criminals més coneguts en l'Argentina. Als anys 80, mentre el país intenta assentar la nova democràcia, hi ha un grup de persones que es dediquen a segrestar gent innocent per guanyar diners. Rapten les víctimes a plena llum del dia, enmig del carrer, i les retenen en condicions inhumanes. Les famílies, per por, es dobleguen al joc pervers del líder de la banda i quan avisen la policia ja és massa tard. Els 4 segrestos que us explicarem avui no s'haurien pogut perpetrar sense la participació de 4 traïdors i d'una nissaga ben particular. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
El mes de juliol de 1982, la selecció argentina cau eliminada de la Copa del Món de Futbol que s'està disputant a Espanya. L'equip de Diego Armando Maradona ha perdut 1-3 contra el Brasil a l'estadi de Sarrià, al camp de l'Espanyol. És un cop dur per a l'Argentina, que a més acaba de perdre la guerra de les Malvines. 650 militars argentins han mort lluitant contra el Regne Unit pel control d'aquest arxipèlag a l'Atlàntic Sud. El país encara plora els milers de desapareguts, torturats i assassinats durant els 7 anys de la monstruosa dictadura de Jorge Rafael Videla. El govern militar per fi ha caigut i el país ha iniciat la transició democràtica, però continua havent-hi segrestos polítics. Més coses, Lídia Orriols.
L'Argentina pateix una greu crisi econòmica que s'acarnissa especialment amb la classe treballadora i els robatoris amb violència no paren d'augmentar. La devaluació galopant de la moneda fa la vida molt difícil i les famílies més riques de l'Argentina estan preocupades per la inestabilitat i la tensió política. Una de les zones on es concentra més poder adquisitiu és San Isidro, una ciutat de la província de Buenos Aires a només 25 quilòmetres de la capital. Allà hi viuen els Manoukian, una família d'origen armeni que ha fet molts diners amb diferents negocis comercials. El fill gran, el Ricardo, té 23 anys i està a punt de casar-se amb la seva nòvia, la model Isabel Menditegui. Juga molt bé a rugbi i s'entén molt bé amb el seu germà petit de 19 anys, el Guillermo, l'home que sentirem ara.
Mi hermano era un muchacho muy alegre, muy amigo de sus amigos, un chico que le gustaba disfrutar la vida y una persona muy respetada, muy trabajadora, muy familiero. Bueno, él trabajaba dentro de la empresa familiar que nosotros en esa época teníamos una cadena de supermercados que se llamaba Los Tanti en distintas localidades de aquí de Buenos Aires y él hacía ya 3 años que trabajaba junto a mi padre dentro de la compañía.
El Ricardo i la seva futura esposa viuen sols en una casa de San Isidro, molt a prop de la casa dels pares Manoukian.
És dijous, 22 de juliol de 1982. És hivern i avui fa fred. El Ricardo surt de casa a primera hora del matí, com cada dia. A quarts de vuit puja el cotxe i es dirigeix a les oficines de l'empresa familiar, situades a la localitat de Martínez. És un trajecte de 10 minuts. Sempre hi va pel mateix camí. Després d'un matí intens de feina, cap a la una del migdia, s'acomiada dels companys a l'aparcament de les oficines i marxa amb el cotxe, un BMW, a dinar a casa dels seus pares, també com cada dia. Els pares l'esperen una estona amb el plat a taula, però com que no arriba, decideixen començar a dinar. No és el primer cop que fa tard. De vegades se li gira feina i dina quan pot. A l'hora de les postres, sona el telèfon a casa dels Manoukian. Hem recreat la conversa a partir del relat dels testimonis.
Tenemos a su hijo. Está bien. No llamen a la policía y todo va a salir bien. Dejamos una prueba de vida dentro de un paquete de cigarrillos en el bar de la plaza del centro de San Isidro. Esperen a la próxima llamada.
Els pares decideixen no denunciar el segrest a la policia per no posar en risc la vida del Ricardo, tal com els ha exigit el segrestador. Això sí, avisen la nòvia, la Isabel, i fan tornar el germà, el Guillermo, que està esquiant al sud de l'Argentina. La família troba el cotxe del Ricardo abandonat a 10 cantonades de casa seva. El vehicle està ben aparcat i no hi detecten cap desperfecte. Al vespre, els pares del Ricardo van a buscar la prova de vida al bar que els ha indicat el segrestador. Al lavabo, al costat de la tassa del vàter, hi ha un paquet de tabac amagat i a dins un paper amb una nota escrita a mà. És la lletra del Ricardo. La seva nòvia no en té cap dubte. La reconeix a l'instant.
En un mensaje había una carta que había escrito mi hermano diciendo que nos quedáramos tranquilos, que estaba todo bien, que iba a salir todo bien, que no lo trataban mal y que le daban de comer arroz con pollo.
Els pares, els tiets i la nòvia del Ricardo s'instal·len a la casa dels Manoukian a San Isidro. Prenen una decisió. A partir d'ara, l'encarregat de negociar amb el segrestador serà un tiet.
Te quedas en tu casa, uno trata de no divulgarlo, vinieron los familiares más cercanos, entre ellos vino este hermano de mi madre y mi padre estaba totalmente sobrepasado de la situación. Es una situación muy delicada en donde tenés que tener mucha habilidad y mucha frialdad para negociar. Y bueno, y fue mi tío el que hizo toda la gestión de la negociación.
L'endemà, la família rep una segona trucada. Quan parla de Chanchito vol dir el porquet, la guardiola, i amb les postes es refereix als llocs on deixen les proves de vida i les notes amb les indicacions a seguir. Sempre truca el mateix home, però sovint utilitza la primera persona del plural, com si no estigués sol.
Se te pone la piel de gallina escuchando con la frialdad y con la tranquilidad y con la convicción con que te hablaba, ¿no? Con una actitud de que en cierto modo te dejaba tranquilo como diciendo va a estar todo bien.
Ja fa 5 dies que el Ricardo està segrestat. Els pares i la nòvia estan desesperats. El segrestador els assegura que està bé i ben cuidat, però no els deixa parlar directament amb ell. La família tem el pitjor. No és la primera vegada que viuen una història així. Un tiet del Guillermo i el Ricardo ja va passar per l'experiència d'un segrest.
Esto fue en el año 74. Había muchas organizaciones y bandas delictivas integradas por policías o expolicías o parapolicías. El secuestro de mi tío fue a través de gente vinculada a la policía. Lo tienen como 30 días secuestrado en un baño. Tuvo una especie de síndrome de Estocolmo. Uno empieza a hablar, a charlar con la persona que lo cuida. Era una persona de origen uruguayo que le gustaba el fútbol. En mi familia nos gusta mucho el fútbol. Nosotros somos todos de un equipo de acá de River Plate. Y bueno, esta persona uruguaya era de un equipo muy conocido. Entonces, bueno, hablaron de fútbol y le permitió sacarse la venda. Y mi tío podía ver por una ventana. Bueno, cuando lo largan después de un mes de que pagamos el rescate, al poco tiempo él se pone a buscar a ver quiénes lo habían secuestrado y más o menos a los 10 meses, un año, lo terminan yendo a buscar y lo matan adelante de sus hijos y su mujer, con 5 hijos, embarazada del sexto.
Ha passat una setmana des que el Ricardo va desaparèixer i, per fi, la família rep una bona notícia. El segrestador accepta la rebaixa de 100.000 dòlars que demana la família, és a dir, es conforma amb 400.000 i diu que l'intercanvi serà demà. El tiet encarregat de la negociació serà també qui farà el pagament del rescat. L'intercanvi està en marxa. Lídia Oriols.
29 de juliol a la tarda. El tiet del Ricardo surt de la casa familiar de San Isidro. Porta els 400.000 dòlars en efectiu amb bitllets de 100 a dins d'unes bosses de plàstic amb el logo del supermercat Tanti, tal com els ha indicat el segrestador. Recordeu que és la cadena propietat dels Manoukian. Agafa el cotxe i posa rumb a la gran avinguda dels afores de la ciutat que els ha indicat el segrestador. Quan hi arriba, es troba una llauna de cervesa negra a sota d'un banc. A dins hi ha un paper doblegat amb una nota escrita a màquina i signada amb el nom de Comando de Liberación Nacional. Hi ha unes indicacions. Ha d'anar fins a la catedral de San Isidro i deixar els diners a la base d'un monòlit. El tiet del Ricardo coneix la plaça perquè viu a la zona. Agafa el cotxe i va cap allà. Condueix molt ràpid, està nerviós. Arriba a la catedral i baixa del vehicle amb les cames que li tremolen. Va fins al monòlit i deixa les bosses amb els diners. La nota del segrestador tenia unes últimes instruccions molt clares. Deixar els diners a terra, tornar cap al cotxe i, sobretot, no mirar mai enrere.
Mi tío hizo todo menos no darse vuelta. Cuando él se alejó bastante, se dio vuelta y alcanzó a ver cómo dos personas recogían lo que él había dejado. Pero no llegó a abrir la cara a nadie ni nada, ¿no? Pero sí alcanzó a ver cómo recogían el dinero.
El tiet del Ricardo torna ràpid a casa dels Manoukian per reunir-se amb la família. Els pares resen perquè el segrestador compleixi la seva paraula i alliberi el seu fill.
24 hores després sona el telèfon. Les hores es fan eternes a casa dels Manoukian. La trucada promesa no arriba. Els pares han pagat el rescat, però no tenen cap notícia del Ricardo. Alguna cosa no va bé. 24 hores després de l'última trucada, decideixen denunciar el segrest del seu fill. La policia arrenca una investigació. Un grup d'agents s'instal·la a la casa familiar per si el segrestador torna a trucar. Però continuen passant les hores i el telèfon no sona. L'endemà, 31 de juliol, un captaire avisa la policia que ha trobat un cadàver a la ciutat de Benavídez, a la zona del Tigre, al nord de la província de Buenos Aires. Quan hi arriba la policia, de seguida veu un cos que sobresurt d'un rierol. És un home jove i fort, està lligat de mans i peus i té 3 forats de bala al clatell. La descripció coincideix amb la del jove Manoukian. Al cap de poques hores, els pares del Ricardo confirmen la impressió dels investigadors. És el cos del seu fill.
Dentro del río, del arroyito este pequeño, en donde encontraron a mi hermano, encontraron la máquina de escribir, en donde ellos escribían los mensajes que nos mandaban a nosotros, y en el fondo del río también encontraron el arma con la cual mataron a mi hermano.
La pistola és del calibre 38. El forense confirma que el Ricardo ha mort per l'impacte de 3 bales al crani. Els investigadors no tenen pistes ni sospitosos, estan perduts. Els falta molta informació que potser tindrien si la família els hagués avisat quan es va produir el segrest i no tants dies després i després d'haver pagat el rescat.
No tiene ninguna hipótesis y el juzgado tampoco. Realmente no sabían por dónde ir, no tenían idea. Aquí en Argentina, lamentablemente, desde hace muchos años es algo usual y frecuente los secuestros. Hay secuestros de horas, hay secuestros de un día, hay secuestros, lo que se llama secuestros express, que te dicen, te levantan, llaman a un familiar y te dicen en media hora tenés que dejar el dinero en otro lado. Entonces no había posibilidad de asociar absolutamente nada.
La policia aparca el cas Manoukian per falta de sospitosos i sense haver obert cap línia d'investigació clara. L'expedient s'amuntega a la pila de carpetes de casos oberts de segrestos amb extorsió. 1983. Els argentins es preparen per viure les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura militar. A l'octubre, 18 milions de ciutadans estan cridats a les urnes. Molts votaran per primera vegada. entre ells Luis Eduardo Aulet, un enginyer industrial que amb només 26 anys dirigeix l'empresa familiar dedicada a la metal·lúrgia. L'Eduardo s'acaba de casar amb la Rogelia Pozzi, una jove advocada amb una prometedora carrera.
Le iba bárbaro, le iba re bien, vive muy inteligente, muy tranquilo, nunca se metía con nada, muy ultra mega deportista, hacía todos los deportes bien, lo habían llamado para jugar en Boca, jugaba al rugby, al handball, todo. Era un pibe divino, el papá de él era un hombre común, nada más que tenía un poco más plata que lo normal.
És dijous 5 de maig, tardor a l'Argentina. L'Eduardo i la Rogelia esmorzen a casa. Viuen junts a Buenos Aires, al barri de Recoleta, una de les zones més benestants de la ciutat. A 7:45 del matí, l'Eduardo surt de casa i agafa el seu Ford Taunus direcció a la fàbrica. Al cap d'unes hores, a mig matí, sona el telèfon a casa del seu pare. Són els companys de feina de l'Eduardo. Estan amoïnats perquè no ha arribat a la feina i ell sempre és puntual. El pare no en sap res i truca la seva jove.
Empezaba a trabajar 7:30 de la mañana, a eso las 11 de la mañana, 11:30, me llama por teléfono a mi trabajo el papá de Eduardo. Extrañísimo, una cosa que jamás en la vida me había llamado, y me dice, por favor, venite rápido para mi casa.
La Rogelia se'n va corrents cap a casa del sogre, que li explica que l'Eduardo ha desaparegut. La noia surt al carrer i recorre el camí que fa cada dia l'Eduardo de casa a la fàbrica, per si hagués tingut algun accident. També va als hospitals de la zona. Ningú en sap res. La Rogelia torna a la casa familiar amb les mans buides. 3 hores després, sona el telèfon. El pare, Florencio Aulet, despenja confiant que serà l'Eduardo, però la veu que sent no és la del seu fill. És un home que parla amb to arrogant.
Hola, Florencio. Tenemos a su hijo. Está bien. No se le ocurra llamar a la policía porque en vez de un hijo va a recibir un cajón. Somos el Comando de Liberación Nacional. Pronto van a tener una prueba de vida del pichón. Para recuperarlo, tienen que pagar $500,000. Medio palo verde, no es mucho. Rompe chanchito y lo verá con vida. Esperen a la próxima llamada.
La família decideix no avisar la policia i esperar noves instruccions. El pare està delicat, pateix del cor. Es va divorciar fa anys i ara té una nova parella. La Rogelia està molt nerviosa, però intenta mantenir la calma. Al cap de poques hores, el telèfon torna a sonar. La trucada es va enregistrar. Hem recreat la conversa a partir de la transcripció que consta als documents oficials.
Mire, Florencio, el operativo de rescate está en marcha. Queremos $500,000. Sabemos que usted tiene esa plata. No hace falta que lo niegue. Está en juego la vida de su hijo. Mientras más se demore, más riesgo corre su vida. Esto no es un secuestro, es un operativo. Uno por un hijo hace lo que sea. Mientras tanto, vaya al parque de Posadas y Callao. En el cantero de la esquina va a encontrar una botellita de plástico con un mensaje. Léala. Volveremos a comunicarnos. No llame a la policía. No se haga el héroe. Haga todo lo que le decimos.
La família va fins al parc, ubicat al centre de Buenos Aires. Allà, amagada entre unes flors, troben una ampolla de plàstic. A dins hi ha dues cartes, una per al pare i l'altra per a la Rogelia.
5 de mayo de 1983, Buenos Aires. Querida Rolly, te quiero muchísimo y no sabes todo lo que te necesito. Por favor, no hables con nadie de todo esto. Ajústense al reglamento de seguridad. Tranquiliza a papá y confíen. Tranquilízate vos también. Yo aquí, pese a que me tratan bien, no aguanto más. Por favor, terminen rápido todo esto. Por favor, quiero estar con ustedes. Por favor. Por favor.
La Rogelia Pozzi està convençuda que el segrestador ha dictat la carta al seu marit perquè la lletra és la seua, però hi ha expressions que ell no utilitzaria mai. La primera nit a casa dels Aulet, ningú aconsegueix aclucar l'ull. El segon dia, el segrestador demana canviar d'interlocutor. A partir d'ara vol parlar amb la Rogelia. Hi ha dies en què l'arriba a trucar fins a 5 vegades. Li explica com està l'Eduardo, li fa preguntes sobre la seva relació amb el seu marit, sobre la seva vida sexual, li parla dels filòsofs que li agraden i dels països que ha visitat. Algunes converses s'allarguen més de 30 minuts. El segrestador té un to pausat i utilitza un vocabulari ric.
A la noche, a las 2, 3 de la mañana, cuando empiezo a negociar yo, me empieza a hablar y a decirme que Eduardo me quería mucho. Y ahí yo me acuerdo, tengo un carácter bárbaro, imagínate que era la vida de Eduardo. Y a mí me volvía loca que era un teléfono. En un momento dado que él me hablaba, le digo, mira, yo te voy a decir algo. Si Eduardo está muerto, vos no te vas a olvidar de mí. Yo te voy a buscar. Te voy a buscar y te voy a encontrar y te voy a hacer que te pudras en la cárcel. Porque vos sos un hijo de puta. No, pero digo, vos sos un hijo de puta.
El quart dia s'aturen les trucades, de cop. Els familiars es desesperen. L'únic que els unia a l'Eduardo era el contacte telefònic que tenien amb el segrestador. La situació es fa insuportable, però la família decideix esperar i continua guardant el secret.
Alguien se entera, no sé, realmente desconozco cómo que a Eduardo lo habían secuestrado, porque nuestro silencio era total. Alguien se entera, avisa a defraudaciones y estafas de la Policía Federal que estaba secuestrado Eduardo, y nos viene a ver un tipo que fue muy... que no le dimos bola, y hicimos todo mal. Y él nos decía, ustedes no pueden negociar con los delincuentes, ustedes tienen que decirnos, tienen que explicar, nosotros los podemos ayudar, no nos tengan miedo. Pero nosotros, en lugar de creer en la policía, creímos en los secuestradores, por una cuestión de terror.
La família dona a entendre a la gent que s'estimen més que toqui el dos. Ara pot costar de creure, però hem de tenir en compte que en aquell moment hi havia segrestos cada setmana i poca confiança en els cossos policials. La gent fa que sí amb el cap i la policia s'oblida del segrest. Després de 5 dies de silenci, el segrestador torna a trucar. La Rogelia li manté el pols i aconsegueix que rebaixi el preu del rescat del seu marit. En lloc de 500.000 dòlars, n'hi pagaran 100.000. El segrestador els assegura que si paguen els diners sense avisar la policia, el retornarà a l'Eduardo Sai Estalvi. Diu que l'intercanvi serà demà.
15 de maig, primera hora del matí. La família espera instruccions. Ja fa 10 dies que no veuen l'Eduardo. Sona el telèfon a casa dels Aulet.
El 15 de mayo llaman a la casa del padre Eduardo y dice, bueno, el operativo rescate ha comenzado. Le dice a Titi, bueno, ahora tenés que salir con tu auto, el bolso con el dinero tiene que estar en la luneta trasera. Y el padre dice, no, yo no voy. Y, viste, yo sentí un silencio del otro. ¿Cómo no voy? No, yo no voy porque estoy mal del corazón, yo no voy. Ahí agarro el teléfono yo y le digo, sí, yo voy, pero voy con mi auto. Mi papá que estaba al lado mío grita, y yo voy con ella.
La Rogelia Pozzi i el seu pare pugen al cotxe, un Renault, i comencen un llarg recorregut per la ciutat de Buenos Aires. D'una fita a una altra seguint les instruccions del segrestador.
No teníamos celulares con mensajes. Primero vamos a Callao y Melo, después de ahí... Todos son a Recoleta, te hablo. Después de ahí, de Callao y Melo a Callao y Libertador. Bueno, así todo un sistema de postas de 3 horas. Pasamos por cualquier cantidad de lugares de la zona buena de Recoleta. Empezamos a ir a zonas que nosotros no conocíamos.
L'última instrucció els porta fins a la ciutat de Lanús, a la província de Buenos Aires, a mitja hora amb cotxe del barri de Recoleta. Són les 11 de la nit. Allà els fan deixar el vehicle i els diuen que deixin les portes del darrere obertes per poder-hi ficar l'Eduardo quan hagin pagat el rescat. L'última instrucció és que creuin les vies del tren. A l'altre costat es troben un arbre amb una fletxa verda pintada al tronc que assenyala a terra. La dona i el sogre de l'Eduardo deixen allà la maleta amb els 100.000 dòlars i tornen corrents cap al cotxe.
Cuando cruzamos, casi nos pisa el tren. De los nervios de no mirar, cuando llegamos, la desesperación nuestra, abríamos la puerta, mirábamos, íbamos para un lado o para el otro, no podíamos creer. Pasa media hora, 40 minutos, dijimos, bueno, evidentemente acá no lo van a dejar porque estamos nosotros.
La Rogelia Pozzi i el seu pare s'adonen que el segrestador els ha parat una trampa. No ha alliberat l'Eduardo i s'ha endut la maleta amb els diners. Ara sí, la família decideix avisar la policia. Els federals assumeixen la investigació.
La Rogelia i el seu pare tenen una informació molt valuosa.
El cuentakilómetros de mi auto no funcionaba. Entonces, yo manejando con el estrés que tenía entre que soy una acelerada, en lugar de ir a lo que ellos nos ponían, 30 kilómetros, yo iría a 60. Yo los pasaba y yo pude ver las patentes de los autos y los vi a ellos, mi papá y yo, los vimos los dos.
Les patentes són les matrícules dels cotxes. I és que la Rogelia i el seu pare, en la gimcama que ha durat tot el dia, s'han fixat que a molts dels punts on els han fet anar s'han creuat amb els mateixos dos cotxes, un d'ells un Ford Falcon, i els mateixos ocupants a dins. La Rogelia passa els números de matrícula a la policia. També fan retrats robots de les cares.
Llamamos a la policía, hacemos la denuncia, interviene el juez, todas las patentes. Lo que yo nunca logré entender es cómo con las patentes los autos no los agarraban.
No s'entén, però el cas és que els investigadors no aconsegueixen identificar les matrícules. La família no rep cap més trucada del segrestador. La policia no troba cap pista que permeti trobar l'Eduardo ni saber què li ha passat. La Rogelia sospita que l'han matat, però li queda la incertesa. Els investigadors conclouen que ha estat un segrest perpetrat per un grup de militars que necessiten diners i són incapaços d'acceptar que el país ha entrat en un procés de transformació democràtica. El nom d'Eduardo Aulet s'afegeix a una llarga llista de desapareguts de la dictadura. El seu cas és el número 976.
Crims. Per què matem?
Juny del 1984. Ha passat més d'un any des que va desaparèixer l'Eduardo Aulet. El flamant president de la República Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, es troba a Espanya de viatge oficial. Fa pocs mesos que ha derrotat el peronisme a les urnes. La societat argentina intenta recosir les cicatrius de la dictadura i la crisi econòmica. Però, com sempre, les coses van per barris. Al luxós Palermo Chico de Buenos Aires, l'Emilio Naum viu una vida acomodada. Només té 38 anys, però és un dels empresaris més exitosos del país. L'Emilio està casat amb l'Alicia Betty, amb qui té dues filles petites.
Mi marido, que lo llamaban Milo, era un empresario muy conocido. Tenía una de las mejores, la mejor cadena en Argentina de ropa de hombre, zapatos, perfumes y otras empresas más.
És divendres 22 de juny. L'Alicia Betty surt de casa amb les seues filles de 4 i 5 anys per portar-les amb cotxe a l'escola. Fa fred i el cel amenaça pluja. L'Emilio Naum es queda a casa dormint. Quan l'Alicia torna a l'apartament, desperta el seu marit i esmorzen plegats. Suc de taronja i medialunes, croissants. A les 10, l'Emilio s'acomiada i marxa amb el seu cotxe, un BMW, cap al seu negoci, una botiga de roba. Ella es queda a casa fent feines. Un parell d'hores després, sona el timbre. L'Alicia obre la porta. Són dos agents de policia amb cara de circumstàncies. Li han de donar una mala notícia. El seu marit és mort. L'ha trobat un veí del barri fa uns minuts a dins del seu BMW a 5 cantonades de casa. A les 10 i 15 minuts, un veí ha vist un BMW mal estacionat al mig de la calçada. Les portes del vehicle estaven obertes i a dins hi havia un cos sense vida amb senyals evidents de violència. En arribar, la policia s'ha adonat de seguida que es tractava d'Emilio Naum. És una persona molt coneguda perquè surt a les revistes de moda i, a més, té una fisonomia molt reconeixible. El forense inspecciona l'escena. El cadàver està estirat al seient del conductor, decantat cap a fora. Té un únic forat de bala al pit. Hi ha molta sang. La policia no troba cap testimoni que hagi vist l'assassinat, però hi ha un parell de veïns que asseguren que han sentit el soroll d'un tret i just després un cotxe accelerant molt ràpid. Els mitjans de comunicació no triguen a donar la notícia de l'assassinat d'un dels empresaris més prometedors del país. Es converteix en un cas molt mediàtic. La Policia Federal obre una investigació. Poques setmanes després, l'autòpsia confirma la causa de la mort.
L'Emilio Naum va morir a l'acte després de rebre un tret al pit disparat amb una pistola Colt del calibre 11.25 mil·límetres, una arma que habitualment utilitzen els militars argentins. El forense també li ha trobat marques al coll. Sembla que algú li va disparar des del seient del copilot mentre una altra persona l'intentava ofegar amb una cadena des del seient del darrere. Els investigadors no troben cap empremta dactilar a l'interior del cotxe.
La policia creu que l'Emilio coneixia els seus assassins perquè els va deixar entrar al seu cotxe, però no té sospitosos. L'Alicia es dedica en cos i ànima a esbrinar qui ha matat el seu marit. Actua com una investigadora. Recorre la zona dels fets, parla amb els veïns, enregistra el que li diuen amb una gravadora i pren apunts en una llibreta. Finalment, una empleada domèstica que treballa en una casa del mateix carrer on van matar l'Emilio li diu que ella ho va veure tot.
Aquell dia, la senyora, que mai va revelar la seva identitat per seguretat, estava netejant quan, de sobte, va sentir crits d'auxili. Va treure el cap per la finestra i va veure dos cotxes, un BMW ocupat per tres persones i, just al darrere, un Ford Falcon gris amb dues persones a dins. Llavors va sentir un tret. Les portes dels dos cotxes es van obrir i en van sortir quatre persones, dues de cada vehicle. Parlaven gesticulant molt al mig de la calçada. Se'ls veia nerviosos. Eren quatre homes d'entre 40 i 50 anys, vestits de manera elegant. Un d'ells portava una americana gris clar, un abric de pell, guants negres i un maletí. Els quatre homes van pujar de seguida al Ford Falcon i van arrencar ràpid. L'altre vehicle es va quedar allà, aturat, amb les portes obertes. De la del conductor en sobresortien unes cames. L'Emilio ja era mort.
L'Alicia trasllada aquest relat a la policia, que pren declaració a la testimoni. La dona els torna a explicar la mateixa història, però és incapaç de descriure els homes que ha vist prou bé per fer-ne un retrat robot. Els investigadors creuen que darrere de la mort de l'Emilio hi ha un grup criminal amb un mòbil econòmic. El seu objectiu era segrestar l'empresari per aconseguir diners en efectiu, però els va sortir malament. L'Emilio es va resistir quan l'intentaven segrestar i el van haver de matar allà mateix. Dos mesos després del crim, sona el telèfon a casa dels Naum Betty. L'Alicia contesta.
Hola, Alicia. Usted no me conoce. Yo usted sí. Su marido me debía 290 mil dólares. Pero ahora quiero 350 mil. ¿Estamos? No cometa la estupidez de decírselo a nadie. Corre a riesgo su vida y la de sus dos hijas. La vamos a llamar nuevamente. Siga las instrucciones y no le avise a la policía.
El primer que fa l'Alicia és posar-se en contacte amb un amic seu que és jutge. L'home la cita al seu despatx. Allà li presenta dos agents del Departament d'Extorsions i Estafes de la Policia Federal. Li proposen que segueixi el joc al segrestador per parar-li una trampa. Ha d'acordar un dia, hora i lloc per efectuar el pagament i la policia el detindrà. A les 11 de la nit sona el telèfon de casa. L'Alicia respon. Hem recreat la trucada segons la transcripció que consta als documents oficials.
Senyora de Naum, escúchame una cosa. Mañana a las 2 de la tarde, en uno de los baños del Automóvil Club Argentino, va a encontrar las instrucciones correspondientes. Sígalas a rajatabla.
Aquella nit no dorm ningú, ni l'Alicia ni els agents de policia que organitzen l'operatiu per enxampar els assassins de l'Emilio. L'endemà, l'Alicia es prepara per a la trobada. Un agent li col·loca un micròfon al pit, enganxat amb cinta adhesiva. A les 2 del migdia, arriba puntual a l'Automòbil Club Argentina, al centre de Buenos Aires.
Entre una de las primeras, de los primeros pedidos fue que fuera al Automóvil Club y que detrás de un bidé del baño del primer piso, ahí yo iba a encontrar un sobre donde tenía indicaciones para pagar una cifra X. Yo fui con la ayuda de la policía alrededor mío, no encontré ningún sobre, pero me sentí amenazada con mis hijas. Y decidí irme a Brasil, que era el lugar, digamos, cercano de Argentina. Ahí estuve un par de meses hasta que volví y me fui directamente al Uruguay.
Després de fugir de l'Argentina, l'Alicia no va rebre mai més cap trucada de cap extorsionador. Potser algú va xerrar als assassins que la policia els havia parat una trampa. 10 mesos després de l'assassinat, apareix un confident de la policia que diu que sap qui hi ha darrere de l'assassinat d'Emilio Naum. Segons ell, és un tal Raúl, que amb la fi de la dictadura s'ha quedat a l'atur. Ens ho explica la periodista argentina especialista en tribunals, Gabriela Cosifi.
Una persona ligada a los servicios de inteligencia, un tipo que usaba la bandera nazi, personaje nefasto, que fue en un momento hasta custodio del presidente Alfonsín, un peligro absoluto, y que no sé de qué manera, yo creo que por todo este tema de los servicios de inteligencia a mano de obra desocupada, termina mezclado allí.
El Raúl està vivint a Espanya. La justícia argentina n'aconsegueix l'extradició. L'interroguen i el tanquen durant unes setmanes en presó preventiva, però l'acaben alliberant per falta de proves.
En una època en l'Argentina muy oscura, postdictadura, donde los secuestros extorsivos empezaron a volver como un negocio rentable de lo que se llamó en la Argentina mano de obra desocupada, que eran los personajes siniestros que habían pertenecido quizás a los servicios de inteligencia, a las Fuerzas Armadas que habían sido corridos por la democracia de los ciertos lugares de poder y habían quedado en un limbo sin tener los ingresos que tenían antes. Y entonces empezó una serie enorme de secuestros extorsivos en la Argentina de muchísimos empresarios.
La premsa acusa la policia d'anar molt perduda i de treballar amb el mètode d'assaig i error. La investigació es tanca amb un nou cas sense resoldre.
Crims amb Carles Porta.
Argentina, 1985. Als tribunals de Buenos Aires s'està celebrant el judici civil contra els líders de la dictadura. La ciutadania el segueix en directe a través de la ràdio. Una de les persones que no es perd cap de les sessions és Nélida Bollini de Prado. Té 58 anys, és vídua i viu a Almagro, un barri de classe mitjana al centre de Buenos Aires. És propietària d'una funerària i de 2 concessionaris de cotxes. Als negocis hi treballen els seus 2 fills, l'Òscar i l'Alberto. El dimarts 23 de juliol, la Nélida es queda treballant a casa. A primera hora de la tarda, surt per anar a casa d'un dels seus fills. Ha quedat amb els nets per berenar. I va caminant perquè viuen molt a prop, a uns 15 minuts a peu. A l'hora de la cita, sona el telèfon a la funerària. És un home que demana que s'hi posi un dels fills de la senyora Bollini de Prado.
Buenas tardes. Tenemos a su madre. No llamen a la policía. Van a tener que poner 500.000 dólares, uno arriba del otro. Con la vieja no se juega.
La família no obeeix i truca a la policia per denunciar el segrest. El Departament d'Extorsions i Estafes es posa a treballar. L'objectiu és descobrir la identitat de l'home que ha trucat i alliberar la víctima en vida. El cas l'assumeix la jutgessa Maria Romilda Servini.
Trabajar con un grupo de policías que venían trabajando secuestros. Eran muy, muy buenos en secuestro. Yo los conocía, ellos, había trabajado mucho con ellos. Así que nos pusimos a conversar, a ver qué podíamos saber, qué podíamos tener, de a quién podíamos tener contacto, con quién podíamos tener contacto, cosa que nos pudiera alargar alguna información.
Els confidents que tenen infiltrats en diferents grups criminals no els ha arribat cap informació sobre el segrest de la Nélida. L'equip policial munta un dispositiu a les centrals telefòniques per intervenir les pròximes trucades que faci el segrestador a la família. En aquesta entrevista televisiva emesa anys després que sentireu ara, 2 comissaris expliquen com s'ho feien. Sabien des de quina zona trucava el segrestador i a quina hora trucaria, perquè ell mateix ho comunicava a la família el dia abans. Treballaven en una central enorme, plena de línies, i quan arribava l'hora anaven punxant trucada per trucada. Quan en localitzaven alguna d'interès, sortien corrents al lloc des d'on s'estava efectuant per enxampar els delinqüents.
En ese momento era todo analógico, no era digitalizado.
Sí, imagino.
Entonces,
por eso pregunté cómo
era. Para rastrear un llamado era con auriculares y con dos cocodrilos, sí. Ir pasando par por par, entre dos o tres personas hasta enganchar la comunicación.
La ficha como las películas, una a una, era muy complejo.
Iban con una escalera, yo vi ese accionar de la gente de observaciones.
Con escalera, iban con una escalera.
Con las escaleras se subían a ver dónde podía estar y lo seguían y lo sacaban.
Y una vez que sacaban, tenían la.
Teníamos un minuto y medio para llegar al lugar.
El segrestador segueix trucant als fills de la Nèlida sense sospitar que la família ha avisat la policia. En una d'aquestes comunicacions, l'home misteriós els dona l'adreça d'un bar al centre de la ciutat. Els diu que al lavabo hi trobaran una prova de vida. El fill gran hi va i es troba un diari del dia amb la signatura de la seva mare a la portada. Continua viva. Els policies comencen a tenir algunes dades sobre la manera de fer del segrestador.
Saben que sempre truca des de telèfons públics de la zona de Flores, un barri de Buenos Aires.
Cuando empezaron a repetir lugares de llamado, se hizo un perímetro donde de ahí para afuera se voltearon todos los teléfonos.
¿Cómo se voltearon? Se dejaron
no caminaban
los TPA.
Ningún teléfono tenía tono.
Los teléfonos públicos.
Los teléfonos públicos. Limitamos las 15 brigadas en esa zona. Claro, nosotros sabemos que el llamado se iba a producir dentro de un determinado horario.
Sí.
Entonces, dentro de ser. Y porque los tipos decían, mañana van a recibir, o dentro de 3 días van a recibir un nuevo llamado a tal hora o dentro de tal franja horaria.
Ahí se estaban todos atentos.
Entonces ahí ya estábamos en la calle con los coches.
Sí.
Cuando se aproximaba la hora.
Sí.
Cuando nos daban la señal tero en el aire, ya la adrenalina empezaba a correr y esperando que nos digan de dónde venía el llamado.
La policia decideix desactivar determinats telèfons públics del barri per limitar les opcions del segrestador i arraconar-lo al perímetre que tenen vigilat. Quan es produeix una trucada, un agent dona el senyal des de la central de telefonia i les patrulles s'activen.
23 d'agost, ja fa 32 dies que la Nèlida està segrestada. A les 6 de la tarda truquen a casa dels Bollini. És el segrestador per comunicar als fills que ha arribat el moment de l'intercanvi. Hauran de pagar 250.000 dòlars per rescatar la seva mare. Mentre el segrestador i la família estan parlant, la policia aconsegueix interceptar la trucada i localitza el lloc exacte des d'on s'està fent.
Cuando salta el llamado, después de unos segundos, salta la dirección. La Ferrere y Marco...
Y Mariano Acosta.
Esa 9 cuadras las hice volando con mi 404 modelo 68 naftera palanca al volante.
Qué memoria.
Sí, palanca al volante.
Y usábamos los coches particulares para evitar...
Era su auto.
Era mi auto.
Els agents hi arriben en pocs minuts. És un telèfon públic d'una petita gasolinera situada al costat del Camp de l'Huracán, un equip de futbol de la ciutat. L'estadi està al mateix barri de Flores.
Els dos agents que hi arriben primer es troben 3 homes. Un està sortint del lavabo de la gasolinera i els altres 2 l'esperen drets al costat d'un cotxe, un Ford Falcon gris. Els agents els rodegen i els apunten amb les pistoles. Un dels homes, el més jove, intenta fugir corrents, però un dels policies el tomba a terra d'un cop. Els emmanillen a tots 3. Encara no saben qui són, però estan convençuts que han detingut les persones que tenen segrestada la Nèlida. El que ha intentat fugir porta a sobre una pistola del calibre 38. Un dels agents decideix parlar amb l'home més gran del grup. Deu tenir més de 50 anys i està fort. Té els cabells blancs i és mig calb. Està tranquil i és molt educat. De seguida s'identifica. El seu nom és Arquímedes Puccio.
Puccio diu a la policia que la Nèlida Bollini de Prado està bé, ben cuidada a dins d'una habitació a casa seva. Li dona l'adreça, carrer Martini Omar, número 544 de la ciutat de San Isidro. La policia avisa de seguida la jutgessa Servini.
Llaman a mí inmediatamente y me dicen, doctora, tenemos 3 detenidos aquí y sabemos dónde está la señora de Prado. Entonces les dije, mándenme en un auto a mí para que me pasen a buscar, pues yo voy a ir al lugar. Me pasaron a buscar, yo iba con 2 policías y nos fuimos hasta San Isidro.
40 agents especials de la Policia Federal Argentina estan preparats a la porta de la casa d'Arquímedes Puccio. La jutgessa Servini dona l'autorització per actuar.
Yo me quedo arriba del auto. Tiran un... rompen un fosforito y eso es... lo usan como si fuera una lotería para ver quién baja primero. Y le tocó justo bajar al que iba en mi auto. Entonces pasé ese momento que fue muy duro cuando vino el policía y le dice al chofer: toma, si me pasa algo, voy a acercarse esto a mi familia.
Comence l'operación.
Me acuerdo como si fuera hoy, cómo era el lugar. Había un portón que daba a la calle. Ese portón era para entrar a la casa. Usted entraba a un patio grande. Y alrededor del patio había piezas. Y había una escalera.
Els policies forcen la porta metàl·lica que dona al carrer i esbotzen la porta de fusta que dona pas a la casa. El primer que es troben els federals un cop dins és una parella jove asseguda al sofà mirant una pel·lícula. Estan bevent whisky. El menjador fa olor de marihuana. Pel forat de l'escala, una senyora treu el cap i pregunta què està passant. Tenint en compte que té la casa plena d'agents armats, se la veu força tranquil·la. Al pis de dalt també hi ha una noia jove i un adolescent. La policia desallotja de la casa la menor i deté tots els altres. El suboficial de l'operatiu els pregunta insistentment on és la Nélida Bollini de Prado. Tots quatre detinguts es mostren sorpresos. Asseguren que no saben qui és aquesta senyora i que a la casa no hi ha ningú més. La policia se'ls endú a fora de la casa, al pati, per poder continuar escorcollant l'edifici buscant la dona segrestada.
És una casa antiga que té una distribució d'habitacions estranya. Els espais estan molt atapeïts. El mobiliari i la decoració són igual d'antics que la casa. Hi ha un menjador central enganxat a la cuina, molt senzilla. La casa té dos pisos, amb 6 habitacions, un despatx i un parell de lavabos. També hi ha un soterrani al qual s'accedeix des del pati per una escala de cargol. Els agents hi baixen. Està ple d'eines, fustes, ampolles de vi, tot molt desendreçat.
A un dels agents li crida l'atenció un armari molt gran que hi ha al fons del soterrani, contra la paret. Té unes rodetes. L'enretiren entre dos policies i descobreixen l'entrada a una habitació de formigó armat. A dins hi ha una dona encadenada a un llit. Té els ulls envenats i la boca tapada amb un mocador. Els agents li retiren les venes. És Nélida Bollini de Prado. Està molt desorientada. Els policies li diuen que ja està fora de perill. Criden de seguida la jutgessa Servini, que està esperant a fora de la casa.
La senyora, muy emocionada, llorava i me decía: no se acerque, no se acerque, porque hace un mes que no me baño. Y le digo: escúcheme, estamos trabajando, ¿no? No es cuestión de si se bañó o no se bañó.
Nélida Bollini de Prado ha passat 32 dies segrestada a casa de la família Puccio a San Isidro, Buenos Aires. Ha estat encadenada a una habitació de 4 metres quadrats amb les parets folrades de paper de diari.
Havia una camita de chica de... per a una sola persona. Acá tenia una mesa que comia i tot, una mesa. Al lado de la mesa tenia un bidón de metal que arriba del bidón le habían puesto una tabla de inodoro. Ella hacía sus necesidades ahí, no necesitaba salir. Y aparte, ella estaba encadenada a la cama. La cadena le daba para ir enfrente de su cama, nada más.
La policia celebra l'èxit del rescat. Han alliberat la Nélida sana i estàlvia. Això sí, està físicament molt afeblida i psicològicament tocada. Una ambulància la trasllada a un hospital per fer-li el reconeixement. Allà retroba amb els seus fills després d'un mes de malson. La jutgessa Servini ordena a la policia que traslladi tots els detinguts a la comissaria central de la ciutat de Buenos Aires. Són 7 persones. Els 3 que han enxampat infragant i trucant a la família de la víctima en una gasolinera, al barri de Flores, i els 4 que estaven a dins de la casa de San Isidro, on han trobat la Nélida. La policia els identifica a tots.
A la gasolinera han detingut Arquímedes Puccio, un dels seus fills, anomenat Daniel, i un tercer home que es diu Guillermo Fernández Laborda. A la casa hi havia la mare de la família Puccio, l'Epifania i 3 fills més, la Sílvia, la petita Adriana, i l'Alejandro amb la seva nòvia, la Mònica.
La jutgessa Servini els prendrà declaració més tard. Són les 10 de la nit i tot just comença un exhaustiu escorcoll a casa dels Puccio. A la magistrada li estranya que cap membre de la família hagi plorat o hagi preguntat res, com si tots sabessin per què els tenen allà. A l'habitació, a l'amagatall on tenien tancada la Nèlida, la policia hi ha trobat les restes d'un plat de menjar encara tebi, pollastre amb arròs. Qui són els Puccio? Com és que ni la mare ni els fills s'estranyen que se'ls hagin endut detinguts? Tothom d'aquella casa sabia que hi havia una persona segrestada al soterrani? I si no fos el primer cop que segrestaven algú? El cas del segrest de la Nèlida Bollini de Prado ha acabat bé, però ja us podeu imaginar que si us l'hem explicat juntament amb el del Ricardo, l'Eduardo i l'Emilio, que no van acabar tan bé, és perquè tenen un nexe en comú. Avui se'ns ha acabat el temps. Al pròxim capítol sabrem més coses d'aquesta família tan particular. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Arnau Maimó. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. To